Cultura Animi, un espai per parlar de cultura, amb Jaume Pros.
Quan parlem de la Inquisició, ens acostuma a venir al cap la imatge d'uns éssers sinistres coberts amb un hàbit i una caputxa, aplicant les tortures més cruels en nom de Déu. I l'escenari que apareix en el nostre imaginari és el de la grisor humida i tenebrosa d'una masmorra en un soterrani d'algun castell medieval. Però el cert és que a l'estat espanyol la Inquisició no és un fenomen que s'hagi de circumscriure només a les acaballes de l'edat mitjana o la posterior edat moderna. Certament, va ser creada pels Reis Catòlics l'any 1478, però cal tenir en compte que no va ser abolida definitivament fins l'any 1835, fa només 188 anys. En els nostres dies, hi ha una certa tendència per part d'alguns mitjans espanyols i d'alguns historiadors nacionalistes a voler fer una rentada de cara a aquesta institució, relativitzant la seva crueltat. De la mateixa manera que hi ha un corrent negacionista sobre el genocidi sobre els pobles de l'Amèrica precolombina. Però, en el cas de la Inquisició espanyola, els fets són els que són. I el més important no és si va torturar i matar molt o moltíssim, sinó el seu paper en el control malaltís que va exercir sobre la societat de manera general. Gaietà Ripoll va néixer a Solsona el 1778. Va participar en la Guerra del Francès i el 1810 el van fer presoner. La qüestió és que a França va conèixer un nou món basat en les teories de la il·lustració, l'experimentació i el coneixement. El 1814, quan va quedar lliure, va tornar a l'estat espanyol i el 1823 es va llicenciar com a mestre i va anar cap a València a exercir com a docent de primària. Gaietà Ripoll mai no va negar l'existència de Déu, però sí que creia que aquest no era responsable de tot el que ens passa a les nostres vides. Aquest mestre considerava que les persones som protagonistes i responsables de tot el que fem. Ben aviat, les seves idees il·lustrades el van portar a ser denunciat per una senyora que va voler mantenir-se en l'anonimat, dins d'aquella societat analfabeta i ancorada en la superstició. Gaietà Ripoll va ser tancat durant 2 anys en una presó, en la que va rebre la visita de diverses persones, entre elles un teòleg, que van intentar, entre tots, que es replantegés les seves creences. Finalment, fou acusat de 4 delictes. El primer, que quan a classe els nens acabaven de pregar, els feia dir «Lloat sigui Déu» en comptes d'Ave Maria. El segon, de no anar a missa ni ell ni els seus alumnes. El tercer, de no sortir de casa durant les processons a saludar les comitives. I el quart delicte, el de menjar carn el divendres sant. Gaietà Ripoll va ser condemnat a mort en un judici d'escàndol. No li van permetre de defensar-se personalment i no li van assignar cap advocat. De fet, en cap moment el van informar de com s'estava desenvolupant el seu propi judici. El delegat enviat per l'arcabisbe va reconèixer que Ripoll mai no va dir res en les seves visites que el poguessin culpar. I l'arcabisbe de València, un home malvat fins l'extrem, va considerar que això era, paradoxalment, una prova més de la seva culpabilitat. Davant de l'escàndol que la condemna va generar arreu d'Europa, l'arcabisbe va optar per un càstig menys cruel que no pas cremar-lo en una foguera. Més cruel, almenys això va dir l'arcabisbe, perquè al final seria penjat a la forca i el seu cadàver dipositat en un barril amb unes flames pintades. La sentència de mort no es va poder aplicar immediatament, ja que no trobaven la seva partida de naixement i, per tant, no es podia demostrar que fos catòlic i la Inquisició només podia actuar contra els catòlics. Però la documentació al final va aparèixer i Gaietà Ripoll va ser executat el 31 de juliol de 1826. Ripoll, segons va publicar el diari anglès The Times, era una persona caritativa que donava als pobres tot el que no li era absolutament necessari. Anava a les cases dels pobres i els hi feia classes sense cobrar ni un cèntim. Però res d'això no va servir de res en una societat en què la cultura i la seva transmissió entre els més joves era temuda com si fos una greu malaltia de l'ànima. El filòsof John Locke va dir: «La feina del mestre no consisteix tant a ensenyar tot el que es pot aprendre, com en produir en l'alumne l'amor pel coneixement. Benvolguda audiència, ens trobem ben aviat aquí en un altre episodi de Cultura Ànimi. Que acabeu de passar un molt bon dia.
Cultura Ànimi, un espai per parlar de cultura, amb Jaume Pros.